empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Escolta, a tu t'agrada estrenar?
Esclar, i a qui no li agrada?
Doncs has d'anar al Corte Inglés. Tenen camises o pantalons d'Ústin per només 29,95 euros. Perquè estrenis el més nou i estrenis nous preus.
Amb el que dius, ve de gust anar-hi i estrenar moda.
I jo t'acompanyaré, perquè com que es renoven constantment, segur que hi ha alguna cosa nova per mi.
A l'octubre estrena el més nou. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Els concursos de Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat/concurs i podràs guanyar entrades pels espectacles de la temporada. Aquesta setmana tenim 10 entrades dobles per només 6 euros en concepte d'expedició pel Diario de Adán y Eva, al Teatre Condal de Barcelona, amb Ana Millán i Fernando Guillén Cuervo. Recorda-ho, radioestel.cat/concurs. Clica, participa i guanya.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:04. Purito Rodríguez, una setmana després d'encaixar un dels cops més durs de la seva vida quan es va quedar a les portes de l'Hort en el Campionat del Món, ens demostra que està fet d'una altra pasta. Ja en van unes quantes vegades que ho fa, que ha nascut per ser molt combatiu en qualsevol situació. El Paratà va guanyar ahir per segona vegada consecutiva el Giro de Llombardia, triomf que li torna a assegurar la primera posició en el rànquing mundial de la Unió Ciclista Internacional, per segona vegada consecutiva.
Bona tarda. Bona tarda. Home, senyor Lavender, què tal? Escolti'm una cosa, miri, que tocava res, no seré molt breu, perquè, bueno, tinc que passejar el gos ara, però, bueno, deixi'm dir-li que a mi m'encanta
ja
el seu programa.
Ja hi tornem a ser. Pensava que...
M'encanta el seu programa, l'estic escoltant molt, la veritat. No parles
molt
de petanca, que és el que a mi m'agrada.
Petanca, no, petanca sí. Encara no, però si a vostè li agrada, bueno, la petanca, el que a mi m'agradaria és que es fessin les coses bé, que vostè truqués, no sé, quan obrim el torn de pregunta al telèfon, quan la gent pot trucar i aquestes coses, que no ho hem fet mai, però que algun dia ho farem,
bé,
no?
Senyor.
Perquè bon, és que estava parlant d'un senyor. Vostè coneix el Purito Rodríguez?
No, Puritos no, jo fumo d'aquella espàlia.
No.
Vull dir, l'espàlia és aquella...
No, si vostè...
El picadure?
No,
però... Picadure?
No, bueno, jo ja no fumo.
Jo volia trucar-lo perquè, com escolto molt el seu programa...
Sí, però com es diu, com es diu aquest programa? Com es diu aquest programa, tant que l'escolta vostè?
Sona mixta.
Home, potser sí que l'escolta, potser sí que l'escolta.
Sí, perquè ara parlarà de cervesa, suposo. Llavors... Aleshores, a mi el que m'agradaria és que em dediqués una cançó, no? Em puc dedicar una cançó. A mi m'agradaria dedicar una de Juan Pardo.
Home, no, a aquestes hores ens adormirem tots i posem Juan Pardo, escolti.
Una de Juan Pardo. Si pot pujar, no sé el que sigui, el cavall de batalla aquell o l'altre que... No sé,
no sé si el Jordi la té. Jordi, tens algú aquí de Juan Pardo o què?
Dos dies en México.
Però que això no és normal, escolti, m'estic parlant d'un ciclista que avui s'ha convertit en el millor ciclista del món, perquè hi ha dos senyors ciclistes, en aquest cas el Froome i el Valverde, que han renunciat a participar al Tour de Pequín, i vostè aquí m'està, doncs... Escolti'm, escolti'm...
El Valverde no jugava a l'Espanyol?
Escolta això, escolti això.
Okay.
Miri. Això és el Juan Pardo, no?
A veure
si arranca això.
A veure, que pujo avui, espera aquí.
Mira. Si un dia ho escoltaré. Home, aquest senyor té una bona veu, eh? Pot ser aquest que busca vostè o no?
Bueno, però aquesta no la conec. Aquesta no em sona.
Ai, miri.
Vol dir que és el Juan Pardo?
Miri, que això no és un programa de ràdio, és un programa de ràdio però d'esports, no de música. Home.
Bueno, pues res. Pues
va, vagi a treure el gos, vagi a treure el gos. Ja,
gràcies per la
ja m'ha destrossat l'inici del programa, a l'inici de setmana i tot. M'agrada que ens escolti, perquè almenys tenim un oient. Això està molt bé, això està molt bé.
Sí, Digue-li a la petita, la de l'estanc, que jo li pensé a la Wilson.
Ai, 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 val. Bé, que passi, bueno, passeu, que passi un bon dia i...
Que vagi molt bé i gràcies per la cançó, eh? Ai, un detall molt maco. Ai, vinga, au, que jo la vendé, sí, que vagi bé.
Balaguer, adéu. Balaguer. Això. Balaguer! No en tenia idea. Bueno, perdoneu, perdoneu tothom aquesta interrupció aquí enmig de l'editorial. Volíem parlar de Joaquim Rodríguez, que és un autèntic crac. Avui s'ha confirmat que acabarà l'any per tercera vegada la seva carrera com a número 1 de l'UCI World Tour. És el millor ciclista del món i mereixia avui que el Zona Mixta comencés amb ell. Llàstima d'aquesta trucada, d'aquest impertinent que ens està fent la guitza, però bé. Va, anem a d'altres coses, que tenim ganes de parlar d'esports. Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda, Dani. Senyor Metller.
Sisplau, vostè se n'encarrega allà al costat del tècnic, avui el Jordi, de controlar les trucades que entren. Ja en van algunes que se us han passat per alt i que crec que no pugen al nivell del programa. Com a mínim aquesta estic content perquè era un oient.
Home, era un oient que més, clar, m'ha dit sí, vull parlar del Purito Rodríguez, tinc moltes ganes d'aquest tema. Clar, jo me l'he cregut. Jo no hi puc fer-hi més, un Purito que, escolta'm, ens va meravellar ahir, nova victòria al Giro de Lombardia, tercer cop UCI Pro Tour per ell, 2010, 2012, 2013, increïble.
Purito imparable i Fletxa que ho deixa.
I Fletxa ho deixa, se'n va fer una mica de surf a Hawaii.
Tenim més contingut, som-hi. Futbol, comença una setmana marcada per l'aturada de Lliga.
Pels compromisos internacionals de seleccions, Barça i Atlètic de Madrid continuen comptant els partits per victòries i assumen 24 punts de 24 possibles. L'Espanyol va caure contra l'Elge Ferran Coromines i encadena 3 derrotes consecutives.
A segona divisió, el partit des de Montilivi acaba amb empat a 1.
Girona i Sabadell van oferir un partit d'anada i vinguda espectacular, amb 6 pilotes al pal, que va acabar amb empat, tot i els gols de Pere Pons i de Collantes al tram final de partit. El Barça va tornar a perdre a domicili, en aquest cas, al camp de la Pontferradina.
Bàsquet, el Real Madrid comença la temporada amb títol.
Els de Pablo Laso van endur-se la Supercopa en una final ajustada contra el Barça, però que van dominar en tot moment. Els equips catalans tenen cita aquesta setmana amb la Lliga Catalana, que es disputa dimecres i dijous a Fontejau, a Girona.
A l'Hockey Lliga Femenina, el Voltregà comença manant.
Les osonenques debuten amb golejada per 7-0 contra l'Igualada. De la resta de resultats destaquem la victòria del Sant Cugat contra el Girona per 2-1. En categoria masculina, triomf del Barça a la Supercopa després de guanyar el Reus Deportiu. A la final, els penals amb gol decisiu de Marc Gual.
Tenis, Rafa Nadal, nou número 1 del món.
El tenista Manacor recupera el lideratge del rànquing ATP tot i perdre el torneig de Pequín a la final contra Novak Djokovic. El serbi i el balear es podrien tornar a enfrontar aquesta setmana al Masters de Xangai.
I en waterpolo, victòries dels favorits a la Copa Catalunya.
L'Atlètic Barceloneta va fer bons els pronòstics per endur-se un nou títol en superar el Mataró a la final per 10-4. En categoria femenina, triomf per al Sabadell, que també va superar l'equip del Maresme, en aquest cas per 13-8.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i 12 minuts, no va poder ser que guanyés l'Espanyol, que marqués Ferran Coromines sí que va passar dissabte i ho va aconseguir dues vegades. Aquí li feien broma al Banyolí i li vam dir, bé, si guanya l'Espanyol 3-4, Ferran fes un hat-trick. Doncs li va faltar un. Ara l'Espanyol no en va fer quatre. L'Espanyol només en va fer un. Victòria per l'Elx, tercera derrota consecutiva dels blanquiblaus. I avui dia de festa, per això, gràcies al dia de festa per als jugadors que no estan lesionats, tenim aquí avui a l'estudi de Ràdio Estel a l'Ignacio Miguelez. Què tal, Ignacio?
Què tal, com estàs? Un plaer, estar
també,
aquí.
Jo també, ganes de veure't, perquè sempre parlem per telèfon. I
no és lo mismo,
No és el mateix, no és el mateix. Avui fins i tot teníem previst 5 minuts i com que et tinguen aquí segur que parlem més estona de l'Espanyol.
Sí, lo que quieras, yo ya sabes que hablar es algo que me encanta.
Sí, sí. Escolta'm una cosa, aquesta tercera derrota consecutiva, tu que segueixes dia a dia aquesta actualitat blanca i blava, com has sentat, com estan els jugadors de Javier Aguirre?
Hombre, yo creo que ya empieza a ser un poquito doloroso, ¿no? Porque las otras dos derrotas se apelaba mucho a la intensidad del equipo. Si es verdad que en Villarreal los jugadores pues salieron, a pesar de haber tenido 8 cambios, al final los 8 que entraban tenían ganas de demostrar, luego hubo intensidad. Uh-huh. Sí es verdad que con el Getafe, yo creo que el problema fue que salieron con demasiada intensidad y acabaron, como decía Aguirre en la rueda de prensa previa al partido del Elche, que tanta intensidad les descolocó hasta emocionalmente. Claro. Y yo eso puede ser que tenga toda la razón, porque les vi demasiado acelerados. Luego, bien, estos dos partidos hubo intensidad, pero es que la primera parte de Elche y los... O sea, el único momento que te digo, bueno, sí tuvieron ganas de ganar, fueron los primeros 15 minutos de la segunda parte. El resto del partido es que no hubo intensidad. Y eso yo creo que hay que trabajarlo. Yo puedo tener mucha amistad con jugadores y tal, pero creo que ahí sí que tienen que recibir todos un toque, porque la defensa fue de segunda división, con todo el respeto para la segunda división,
sí, sí.
Y ahí no hubo intensidad. Entonces yo creo que ahora ya sí que empiezan a encenderse las alarmas en este aspecto, ¿no? De que ya no se puede apelar a la intensidad y que hay que empezar a trabajar estos errores, sobretot defensivos.
Tot i així, hem de ser conscients que l'Espanyol, després d'aquesta 8a jornada, és 8a la classificació, 11 punts, la zona perillosa encara està lluny, és a dir, són 5 punts. La
sí, no, claro.
Les sensacions no són bones, però aquests dies també, segurament, d'aturada que hi ha a la Lliga, s'han d'aprofitar per treballar en tots aquests...
Claro, a esto me refiero, porque sí que, obviamente... salvando el Atlético de Madrid, el Barça, igual el Real Madrid, que parece que está un poco peor, pero también, al final los otros van a perder, sí. Van a ganar, van a perder y van a estar ahí metidos en la mitad de la tabla, tirando hacia Europa o hacia el descenso. Pero no obstante, si tienes 11 puntos y has demostrado que puedes ganar o tener una racha tan buena,
sí.
Al final esto te duele y esto tienes que trabajarlo porque estás capacitado para poder ganar. Siempre y cuando la defensa sea otra, porque madre mía.
La setmana com es presenta? És a dir, avui s'han entrenat jugadors que estaven...
Sí, los lesionados,
¿no? Que tenien alguna molestia.
También tienen derecho a descansar, pero sí es verdad que han ido a primera hora de la mañana a continuar con el trabajo de recuperación. Héctor Moreno, Mationi, vaya los tocados. No, en principio no se les van a realizar más pruebas porque al ser simplemente una leve rotura del bíceps femoral, ambos de la pierna derecha, seguirán con su evolución,
sí.
En caso de que vayan a peor si se les realizaran pruebas, pero nada. Y a eso de las 11 ya estaban fuera de la ciudad deportiva, o sea que han tenido todo el día para descansar, excepto por la mañanita que se han entrenado. Y como es habitual, fue ayer el día de recuperación para todos los jugadores y hoy día libre para todos, exceptuando estos dos lesionados.
Internacionals, falta no estar aquests dies Stuani, ¿es correcto?
Stuani se entrenó ayer Thievi, uh-huh. Y luego viajaron Thievi con la sub-21 francesa y Stuani con Uruguay. Y Torje fue el jugador que no fue convocado a Elche y ni siquiera se entrenó ayer porque ya se concentró ayer mismo con la selección rumana. Por otro lado, están Córdoba y Sydney. Ambos, con permiso del club, ya no se entrenaron ayer y se espera que vuelvan ya este fin de semana. No hay fecha fija, pero se espera que vuelvan este fin de semana porque ambos se fueron a hacer trámites burocráticos a sus respectivos países, Brasil y uh-huh. Colombia.
Per últim, tema Líbia. Sabem ja si es disputarà aquest partit amistós. Podria ser divendres, no?
Sí, no hay oficialidad.
Un partit amistós que s'havia de disputar just després de l'amistós de Londres contra el Tottenham, però al final
Efectivamente, no hay oficialidad de que este partido se vaya a disputar, pero todo apunta a que, como bien decías, el viernes sea el día en que viajemos a Libia para disputar este amistoso, y así está bien, así no pierdes el ritmo de competición. Yo creo que estaría bien.
¿Tú irías cap allà o no?
Bueno, si Francesc Via, mi amigo de Pericos Online, mi jefe de Pericos Online me lo permite, yo voy encantado, ¿eh?
A ver a qué digo al Via. Per tant, demà tornen els entrenaments a la
sí,
ciutat esportiva.
Mañana 10:30, puerta abierta en la ciudad deportiva de Nijarque.
Ara li preguntem al Via a veure si et deixa marxar cap a...
No,
cap
le preguntáis, no, le obligáis.
Le obligamos, vale. Ho intentem. Anem cap a la tertúlia de cada dilluns amb Francesc Via, Moisés Llorenç i Quique García.
La tertúlia.
Yeah-hoo! Anem avançant en la zona mixta, arribem ja a les 2:18. Aquesta és l'hora més o menys, minut amunt, minut avall, que comencem la tertúlia cada dilluns aquí a Ràdio Estel. Avui amb el Francesc Via, que tenim aquí també els estudis centrals d'aquesta emissora. Com estàs, Francesc?
Molt bona tarda, per dir alguna cosa.
Per dir alguna cosa, no? La primera te l'haig de fer, perquè clar, ara m'ho deia el Miguel, l'enviem cap a Líbia si es confirma que divendres es juga aquest partit amistós o no.
Però a canvi de dos camells. Si hi ha tracte, llavors sí, accedeixo, si no, no.
Saludem també a l'altra banda del fil telefònic el Quique García. Com estàs, company?
Què tal, com esteu?
Salvador Cristiano, nano?
Bueno, Salvador Cristiano, Salvador a la sort i Salvador... No, jo crec que el Madrid no té salvació, també t'ho dic.
No, ja ho veus tan clar?
Jo ho tinc claríssim, però ja fa moltes temporades que ho tinc claríssim. O sigui, això és fer créixer una bombolla que al final acaba esclatant. Alguna temporada no esclata, però aquest model de Madrid està demostrat i jo crec que ja són força anys que no funciona.
El Via voldria dir alguna cosa.
No, perquè... Jo voldria dir que avui estava veient les imatges i no sé si li toca la pilota al cul de Juanfran. O sigui, això
el
sí
cul,
que...
al cul, directament
o sigui,
al
és
cul.
És realment allò que diuen, jugar com al cul. Però, en qualsevol cas, jo diria una cosa. El Madrid que de moment està guanyant. De moment està guanyant. Potser al final surt el conill de la xistera i al final juga alguna cosa. De moment està guanyant. I
no,
està guanyant en un joc...
Està guanyant 5 punts, del l'Atlètic
no,
i del Barça.
No, absolutament, no? Això està claríssim. Però, sobretot, sí. no només per la distància, sinó a banda de tot perquè és això, només tira una mica de la garra, d'aquella fúria una mica que més o menys també és arquetípica del Madrid, però que no sabem exactament encara qui quedar-se, no? Quina carta quedar-se.
Moisés, bona tarda.
Bona tarda.
Company del diari AS, que segueix diàriament l'actualitat blaugrana. Que aquest Madrid, amb el cul, con el trasero de Juanfran.
Bueno, sí, però amb un ímpetu tremendo, eh? Van estar fins a darrera hora lluitant, i al final ho van treure. Després del 2-1, després del gol del Llevant, sí. Els 8-10 minuts que faltaven, a mi em va sorprendre molt que un equip entrenat per Caparrós donés vida al Madrid permetent arribades a la porteria del Llevant. És a dir, em vaig quedar sorprès això, no? de que realment li obrissin les portes al Real Madrid a tenir opcions de poder primer empatar el partit i després guanyar-lo. Crec que en altres moments, possiblement Caparrós hagués ordenat un altre tipus de pel·lícules. Possiblement també els seus futbolistes estiguessin ja rebentats, estiguessin ja molt, molt limitats de forces. Però és el típic tram de partit que dels últims 10 com a molt has de deixar jugar un.
Quique, aquesta és per tu, directa. És l'hora ja de Morata?
Home, jo crec que ha quedat de Morata i de Jesse. Jo crec que ha quedat claríssim, no? Es va veure l'altre dia al camp del Llevant. Sí que és veritat que el Madrid va tenir molta empenta els últims minuts, que va tenir molta força, molta garra, això que se li demana sempre a qualsevol equip, i que el Madrid ho té una mica més perquè té jugadors que són molts cops una mica millors que els del rival. Però jo crec que més enllà d'això, jo crec que el joc que demostren Morata, Jesse, sobretot Morata, no?, que ha tingut més minuts durant el poc que portem de temporada que no Jesse, però el que demostren és que tenen una altra manera de jugar, més dinàmica, que s'ofereixen més, que lluiten més, que no pas un Benzema, que sí que és un jugador que a mi m'ha agradat molt, porta 4 anys al Madrid, jo l'he defensat sempre, però jo crec que ja l'any passat al final i aquesta temporada ha acabat de decebre molts que el recolzaven, perquè crec que és un jugador que sí que és molt bo, que combina molt bé, que busca els espais, que sap jugar a futbol, no? Que no és només un killer o un rematador com pot ser un Falcao o jugadors així que enxufen 20 o 30 gols cada temporada. No és un jugador així, sí que és un jugador més combinatiu, però, hosti, has de tenir alguna coseta més, no? Que no només això de, sí, som molt bo com el cop d'esperada l'altre dia abans de la rebona del Di Maria, això són jugades de qualitat, però jo crec que s'ha de demanar una miqueta més, no? S'ha de demanar...
Perdona que et talli, però a mi em dona la sensació també que el Madrid en aquests moments està també amb una fase de creixement o amb una fase de pressa, no de creixement, sinó de tenir moltes presses perquè l'inici de campionat no ha sigut a l'esperat i es poden arribar a devorar jugadors. És a dir, l'efecte Isco sembla que hagi vingut cap a baix. Ara tinc l'efecte Morata i Jesse, que a mi em sembla que són dos futbolistes sensacionals, si no, no estarien o no han arribat on haurien arribat. Però ojo que si aquests dos ara nanos no són determinants en els tres propers partits, se'ls hi pot anar, a Ancelotti se li pot anar una carta de la cantera i llavors mates els dos xavals, pots haver matat a Isco i, evidentment, hauràs mort ja definitivament a Benzema.
Però si continuem fent l'anàlisi cap enrere, si comencem perquè Benzema no està jugant bé i s'ha de canviar per Morata, si anem una mica més enrere i Isco s'està desinflant una miqueta, si continuem a on està la mare del Cordero, com si diguéssim, doncs arribem al mig del camp.
A Osil, arribem a Osil.
Arribem a jugadors que juguin entre línies, que donguin al mig del camp joc, que moguin la pilota, que tinguin presència, no el que dirà, que juga allà davant dels centrals i no fa res, no sap donar una passada bona, ni en llarg, ni en curt, ni treure la pilota, ni fer ni passar una línia d'un rival, i tens el Modric, que home, el Modric és un bon jugador, jo crec que té qualitat per jugar al Madrid, però que ell sol allà al mig del camp, acompanyat per Kedira, i per Isco, que Isco és un jugador que jo crec que és molt diferent a Ozil, que no s'assembla gairebé en res, perquè crec que és un jugador molt més virtuós en el sentit que juga, a veure, que se mantengui, que juga per ell, que és un jugador que té molta qualitat, però que és un finalitzador, és una mica més finalitzador que Ozil, que jo crec que movia més l'equip.
Jo personalment, justament crec que aquesta és la diferència, però estem en un problema de concepte. El Madrid, construït durant aquests últims anys, que jo crec que tenia un joc eficaç, hi havia un jugador que feia la transició, que era Ozil, i la feia rapidíssimament, perquè a més era una de les característiques de l'atac del Madrid, que era rapidíssim i vertiginós. Isco és un tipus que a Màlaga sempre deien, quan juega i toca la pelota Isco, se para el tiempo, deien moltes vegades, perquè realment té aquesta qualitat que sembla que passarà alguna cosa, però justament és un jugador per un altre tipus de joc de creació. Quin és el problema per mi del Madrid? Que no s'ha decidit a què vol jugar. Té un equip que està confeccionat des de fa els últims anys per fer un contracop vertiginós. Això no li agradava, sembla ser, a Florentino, que ho deu trobar poc honorable o poc digne de l'himne aquest de Plàcido Domingo que té, tot de pompa i jabón, però clar, i després resulta que... Després resulta que no es té equip encara, perquè jo crec que té molts elements que potser algun moment poden aparèixer, perquè també les coses aquestes funcionen així. Potser necessita una mica més de xup-xup la olla d'Ancelotti, que no crec que sigui un idiota, perquè ho ha demostrat en altres clubs. Però el que està claríssim és que ni ha seguit la trajectòria que hi havia abans, ni ha confegit una manera de jugar, diguéssim, no de toc, perquè no és un de toc, però sí de creació, de crear jugada, de ser protagonista, de tenir l'atac. I aquest és el problema del Madrid, que està entre dos aigües, i ja està.
Sí, està entre dues aigües, però el problema també és, la pregunta que se li hauria de fer a Ancelotti en una roda de premsa d'aquesta que doni, seria, la dupla Modric que dirà és inamovible? Yeah. Perquè, clar, ha jugat Isco, ha tret Isco, ha jugat Benzema, sembla que ara Morata li està avançant. Va començar Di Maria, que si seria suplent de Bale, ara Di Maria sembla titular indiscutible.
Perquè Bale està lesionat, no?
Bueno, sí. Bale està lesionat, sí, però ja veurem Bale. Perquè jo crec, i això, amb aquesta comparança que sempre s'està fent, jo crec que l'adaptació que li han fet al Neymar li beneficiarà, i s'està demostrant, la beneficiarà molt més al Neymar que no la que li faran al Bale, perquè ja estan els titulars...
Recordem una cosa, és com comparar a un dels millors futbolistes del món a un tio que li ha inflat el preu.
És sí, però és que jo no parlo de preu, jo parlo de com ha d'aterrar un jugador.
Li han inflat
molt. Tottenham, que no és ningú, o és algú en el segon o en el tercer esglaó del futbol europeu, i amb un jugador que ve del Santos, que amb tots els respectes també al Santos no és ningú al futbol mundial.
Jo crec que el preu està inflat dels dos jugadors està inflat el preu. El passa que el de Bale ja està inflat estratosfèricament, però clar...
Sí, però és que ja no és pel preu, si és que és per com s'adapta a l'equip, s'adapta als costums, s'adapta a la lliga.
Però és que jo crec que el Madrid de Mourinho, Bale digués nata puta mare. Jo crec que el Madrid de Mourinho, si aquella manera de jugar com cabres loques atacant a lo bèstia ràpidament, Bale era perfecte. I és per això que comencen el somni de Bale comença a ser l'objecte de desig, però finalment passa una cosa, que a mitges canviem el guió.
Però és que clar, i a més també hi ha una cosa que a mi em sorprèn del Madrid, que tu has fitxat a Bale. Bale va començar a jugar de lateral esquerra. Per què no li proposes? Per què Bale, no sé, és que em fa la sensació que això serà impossible, no? Que Bale li digui a algú, jugaràs de lateral esquerra...
Home, perquè es taparia.
Hem de veure-ho això encara, companys, però parlem de realitats. Neymar i Alexis, els dos noms propis de l'actualitat blaugrana. Neymar, déu-n'hi-do, agafant responsabilitats, no? Tot s'ha de dir, s'ha agafat vaja, una mica el lloc de Messi en aquests dos partits, claríssimament, no, Moi?
Neymar és la pola, o sigui, no ho he dit com ho havia de dir, però vull dir, d'aquesta manera es pot dir, i ja està.
Sí, no?
Sí, és un futbolista diferent.
Jo, de tota manera, sí. No voldria tampoc... voldria veure Neymar encara amb un alt, davant d'un altre tipus de rivals, sincerament. Penso que... el problema del Madrid i el Barça és que al final tenim que esperar moltes vegades les grans cites per tenir elements de comparació, perquè, sincerament, que el Madrid tirant de testiculina guanyi el partit que guanya l'altre dia al Llevant, i que el Barça, doncs, permetent-se el luxe de despistar-se una mica perquè marqui el Valladolid, a sobre amb la suficiència brutal, després guanyi, doncs allò, m'agradaria veure, i jo crec que alguns jugadors només sabrem l'autèntica mesura quan s'enfrontin realment a rivals d'alçada.
Però és que sempre estem en la mateixa pel·lícula.
Però és que és així. És així. No, pues... Hem fet una lliga escocesa aquí a Espanya i al final, lamentablement, o sigui, no teniu rival, ni Barça ni Madrid. Escolta, no teniu rival. No teniu rival.
I a Itàlia la lliga no és escocesa?
No. A Itàlia, circumstancialment, sí. Poden haver-hi dos equips que estan més destacats en algun moment donat als campionats.
I Anglaterra
tampoc. Una altra cosa és que un any, una temporada...
Per cap a Anglaterra, que ho pot arreglar. O sigui, ara aquesta Champions...
deixem aquell home... Mira, per culpa d'aquest denombrat aquest tio, hem perdut aquesta setmana. Fixa't, de la motivació atrasada, endarrerida que tenia l'amic Coro.
Imagina. Estic d'acord amb tu.
Imagina, o sigui, deixa'm que aquell home vagi fent allà el Southampton i que...
Bueno, però aquell home està allà dalt, eh?
Sí, està allà dalt, certament.
Està allà dalt, possiblement, aprofitant doncs, el mal moment del Manchester City, del Manchester United i d'aquests equips fets a base de talonari, o bueno, Manchester United sí, també, a base de talonari.
Bueno, i compte,
però és que el de la Lliga Escocesa és molt graciós, perquè no, a totes les lligues, a tots els campionats...
No, és curiós. Tu agafa els campions de la Premier dels 10 últims anys.
De la Lliga Escocesa i la Escòcia, solament hi ha un equip que pot guanyar d'ella, que és el Celtic.
Primer, això, és veritat, tens raó, això cal fer una salvetat perquè la pobra gent del Glasgow Rangers, la veritat és que estan a tercera.
Els amics del Moe estan forts, eh? El Pochettino, el Callejón, però, el Coro...
Calleti
s'està sortint, sí. Però una cosa que et volia comentar, o sigui, a veure, si tu mires... Això, aquestes coses s'han de mirar en perspectiva. Si tu mires els teus últims campions de la Premier, o els, ja no només els campions, sinó els que han optat a la Lliga, o, per exemple, a la Lliga italiana, ara mateix la Roma líder, una cosa absolutament insòlita, Roma i Nàpols, els dos equips de Milan... busca'ls, saps? En qualsevol cas...
Els dos equips de Milan, tots sabem, si sentim una mica de curiositat el que és el que està succeint, evidentment sabrem que a Itàlia la Lliga l'optaran aquest any la
Juventus
i algú més.
Sí.
I el Nàpoli.
Juventus
no sé si
ja està.
Napoli,
jo crec que el no aguantarà, el Napoli.
I la Roma, està allà.
Escolti, una cosa, jo vull parlar del meu espanyol, perquè aquí ja estem a Napoli i ja m'estic
posant nerviós. Però Alexis, home, i Alexis, aquest golejador que té el Barça, no... Ostres, està que se sale, porta... Està que un parell de gols, no? D'igual al registre de l'any passat, no? Vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Què ha canviat aquí, Moi, tu què saps?
Què ha passat aquí? Ni era tan dolent l'any passat, ni és tan ara... I ara ja ha explotado, com deia una portada l'altre dia. Bueno,
quiero explotar i boom, i el dia següent fot dos xicharros.
Bueno, doncs molt bé, però que no crec que ni fos tan dolent l'any passat ni ara sigui el nou Messi o el substitut.
Però sí que és veritat que és un Alexis, de cara a l'exterior, és una persona molt, molt introvertida. Després al vestidor jo que és la llet, o sigui que és un tio molt graciós, molt xistós, o sigui que és un tio que està molt entregat al dia a dia del vestidor. I a mi hi ha una cosa que m'ha sobtat, i és que des de que Alexis està al Barça, crec que ha donat una o dos com a màxim conferències de premsa, i és el tercer any que està al Barça. Uh-huh. I ha obert la porta a fer entrevistes, i ha donat una als companys del Mundo Deportivo i una companys del diari Esport. I això resulta que arriba en el moment en el qual Alexis està en un moment de forma excel·lent, ja de forma i de resultats sobre el terreny de joc. És a dir, que també hem de tenir en compte que Alexis és un nano que arriba a Barça amb 21 o 22 anys, que li paguen una morterada de diners i que el tio és conscient de que és un traspàs de diners a Barcelona multimilionari. Un tio que ve de bueno, un poble pobret de... Bueno, pobret no, un poble de Xile, perdut de la mà de Déu. hòstia, que abans d'arribar al Barça està vivint a Udine. També se li ha de donar, evidentment, s'ha d'entendre, ja no com a professional, perquè si per tu paguen tants diners, evidentment, si tu demà copes Dani, tu has de rendir des del primer dia. Tu no pots dir, no, és que necessito 3 anys per anar-me al micro. No, no.
Sí, sí.
O rendeixes o te'n vas al carrer.
Uh-huh. Així és.
Vale? Aquests, no, aquests tenen el privilegi de que tenen un marge de temps. I quan no se li comença a tirar a sobre, sembla que ell reaccioni. Pues potser sigui la temporada d'Alexis Sánchez.
Sí, sí, no, la qualitat la té i sempre l'ha tingut, això. Crec que tots en som conscients. Una cosa, i jo sí que estic sorprès, també veia que tenia qualitat, però Diego Costa, 10 gols, eh?
S'està sortint, sí, sí.
S'està mateix... sortint, però amb tots els aspectes, és que jo no el veig la... No sé, igual soc políticament incorrecte i ara se'm tira a sobre a tothom, però jo no veig que sigui un jugador ni de bon tros per jugar a la selecció espanyola, vamos, perquè estan els davanters de la selecció espanyola com estan.
Què bé li aniria al Madrid, Diego Costa?
Un superclasse com l'estan venent. És que ni,
que bé que li aniria al Madrid un davanter així, també fill de una mica d'aquests que no coneixen ni a sa mare quan juguen, eh? Un sí. Killer, eh? Què bé li vindria? Jo penso al contrari, penso que ha trobat... Hi ha coses, aquelles coses que com a concatació de nacions astrals, no? Simeone, Diego Costa, agafar coses que tenen sentit, saps? O sigui, està un tio en el lloc adequat en el moment oportú. Això realment és... jo crec que aquestes coses, i aquest tio està crescut i està confiat, la gent confia en ell, és el tipus de jugador que sempre ha enganxat a l'Atlètic de Madrid, és que és així.
Diego Costa, qui està fent el dinar? Qui està fent el dinar? Què esteu fent? Dona'm una mica d'enveja.
Jo estava omplint les ampolles d'aigua, perquè si no, quan ve la Mireia, després ja surt.
I el Quique, què fas per dinar?
I jo estic sentint com està el meu fill saltant al llit, perquè no ha anat al col·le, perquè estic malalt jo, estic malalt ell, i així aquí a casa. O sigui, tenim un sanatori aquí a casa.
Doncs aneu a fer feina, que us anirà bé. La setmana que ve més, ja ho sabeu, si voleu els dilluns, la tertúlia és vostra.
Jo, una cosa, abans d'acabar...
Espera, que el Via no sé què vol.
Estic
no sé què
absolutament...
El Via ve per mi, va per mi.
No va per tu, perquè estic molt més que tu, Moisés, estic enfadat avui amb els programadors de La Sexta, que està claríssim, que hi ha un culer infiltrat. Perquè avui, aquesta nit a les 2, a les 10 de la nit, programen Los Chicos del Coro. Que, no, però, això està claríssim, això és terrible, i ara mateix presento una protesta formal contra la gent de La Sexta. No pot ser.
Escolta'm una cosa. Per a més, i és en sèrio ara, que malament va sortir Coro de l'Espanyol,
Sí, molt malament.
Molt lleig.
Vergonyós.
Ja va ser molt lleig.
Vergonyós.
Quina pena.
Va ser vergonyós.
No, és que és per plantejar un dia...
Sí, sí.
I és, o sigui... Quina poca, mà esquerra?
Bueno, no mà esquerra.
Hi ha uns quants que haurien de demanar perdó.
Un tio que ha fet el gol que és equivalent a l'Iniestazo de Stamford Bridge o al...
No, però...
Molt més.
Evidentment, molt més. Iniestazo amb consecució de títol.
Sí.
Sí, és que aquest xaval ja, amb la mort del Dani Harkin, ja s'enfonsa i després ve algú que està entrenant a la Premier i el remata,
Sí, no, sobretot...
Però la mata con alevosía y premeditación.
No, i sobretot perquè, a veure, o sigui, quan tu vols que tinguin respecte per la teva pròpia institució, moltes vegades l'Espanyol ho reclama a alguns jugadors que no són prou justos amb les oportunitats que els hi ha donat, doncs aquest respecte es construeix quan tu tens també respecte sobre les persones que han vestit la teva samarreta. Això com a... absolutament. I després, doncs, per exemple, clar, aquest tipus de mesures, que són absolutament humiliants per tothom, però també pel propi club, doncs, espera, que està omplint botelles aquell home.
No, estic deixant-la.
M'estàs boicotejant,
Va, va, nois, que...
No, el que volia dir és que és increïble que per exemple, doncs, les posés a terme un jugador, doncs, com un que havia estat jugador també, i llegenda d'aquest club, per molt que es digui Pochettino, ho fes també amb un altre jugador, i també, sobretot, que jugadors com ell, que va venir aquella mateixa temporada, com el 20, que han demostrat ser prou dropos, i guanyar molt més diners que a Coro, doncs...
Home, és que el Vin està al millor i mig, al millor i llarg d'euros a la temporada,
Sí, sí. Ara ja no, perquè ja hem rescindit, però bé.
Bueno, sí.
Va, companys.
Però bueno.
Que no hem pagat,
Bueno, algun dia farem un monogràfic de Mauricio Roberto Pochettino i...
Trocero.
I els seus moments aquí al Real Club Deportiu Espanyol. Va fer coses bones, però també d'altres... bastant dolentotes. Vinga, companys, que vagi bé. Dilluns,
ompli botelles, amics.
Adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Oh, te mania, te toca ganar.
Botemanía, te toca ganar. Botemanía, te toca ganar. Botemanía, te toca ganar. Botemanía, te toca ganar. Botemanía, te toca ganar. Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de sodio natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de sodio natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
When you walk through a storm, hold your head up high.
Obrim plana de futbol català i ho fem amb el derbi, amb el primer de la temporada entre equips de casa nostra, que es va disputar ahir a l'estadi de Montilivi, entre Girona i Sabadell, i que va acabar amb repartiment de punts. Empat a un gol, diana inicial de Pere Pons al 75 de partit, i al 81 empatava Collantes per als arlequinats. Anem a veure com va veure aquest partit des de la seva porteria el meta local, Isaac Becerra. Isaac, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bona tarda. Com vas veure tu des de la teva porteria aquest partit? Per Isaac Becerra el resultat és just?
Bueno, yo creo que en parte sí y en parte no, ¿no? Creo que nosotros llevamos todo el peso del partido. Sí que hubo momentos en que ellos apretaron un poquito más, pero las ocasiones claras en la segunda parte las tuvimos nosotros, ¿no? Y bueno, no acabamos de rematar el partido y ellos tuvieron ese pelín de suerte de chutar de medio campo, pegar en el larguero el balón y caerle al delantero ahí para empujarla solo.
Però ells també van tenir tres pals, eh? Ahir vas tenir sí, una mica tampoco la fortuna al teu costat en aquest aspecte, Isaac.
Ya, pero tampoco fueron ocasiones, no llegaron con tanta fluidez a la zona de finalización, ¿no? Como nosotros nos plantamos delante de su portero tres o cuatro veces que al final el portero de ellos reaccionó bien y las acabó sacando, aparte del palo de falta que dimos nosotros. Y bueno, yo creo que fue un partido completo del equipo, que si hubiera decidido por pequeños detalles, y bueno, acabó en empate y nada más, no hay que darle mucha más vuelta.
Tu vas tenir de nou una actuació important, déu-n'hi-do, vas treure un parell, una sobretot recordo d'Aníbal, continues en forma, vas acabar l'any passat molt bé i aquest any que ja t'has afiançat com a meta titular del Girona estàs en forma, Isaac, eh?
Bueno, para eso trabajamos, ¿no? Cada día el trabajo diario sirve para luego el examen final, que es el partido, rendir al máximo nivel, ¿no? Te cuidas, entrenas al máximo para cuando llega el fin de semana estar a tope.
I a l'equip que li falta, Isaac, perquè ara sumeu tres jornades sense conèixer la victòria, què us falta? Com deies, potser acabar d'aprofitar aquestes jugades que teniu al davant, definir millor?
Bueno, yo creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Ayer creamos bastantes ocasiones de gol y sí, lo único que creo que nos falta es acabar de materializar esas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Tuvimos ocasiones muy claras que ahora mismo están entrando, pero que seguramente jugando como estamos jugando es muy difícil que perdamos partidos y acabarán entrando seguro.
Quin és l'objectiu d'aquest Girona per aquesta temporada després del gran any anterior que us vau quedar a les portetes de la primera divisió? Torna a ser aquest, està en zona capdavantera?
Mira, lo primero del tema del año pasado, que olvidarlo, es que es un año nuevo, es diferente y hay que pensar en que el año pasado fue un gran año y hay que dejarlo ahí aparcado, ¿no? Y este año la meta es ir partido a partido y cuando se vaya acercando al final de temporada ya veremos dónde estamos y qué opciones tenemos de todo. Ahora mismo es hablar por hablar porque llevamos 8 jornadas y la liga está igualada. Si ganas 2 o 3 partidos te pones arriba y si pierdes 2 o 3 te metes abajo. Entonces es hablar por hablar ahora. Lo mejor es ir partido a partido y intentando sacar los 3 puntos y ya veremos qué pasa al final de temporada.
¿Qué tal amb el nou míster, el Ricardo Rodríguez?
Muy bien, la verdad que muy contentos. Todos hemos asimilado bien lo que nos pide y creo que se está viendo que partido a partido el equipo, tanto en juego, en todos los aspectos, va más. Uh-huh.
Doncs, Isaac Becerra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Zona Mixta de Ràdio Estel i esperem que retrobeu el triomf aquest dissabte vinent a Múrcia, que tingueu molt bona sort, eh?
Muy bien, muchas gracias.
Una abraçada, gràcies. Destacar-vos encara...
Adiós.
Adéu. Destacar-vos encara en clau segona divisió, que el Barça B va perdre per 1-0 amb la Ponferradina, el filial blaugrana, que queda ara mateix a la 15a posició amb 10 punts després de 8 jornades disputades, i els altres dos equips catalans que disputaven ahir aquest derbi a Montilivi, el Sabadell és 12è amb 11 punts, Girona 13è amb 11. Us dèiem que la setmana que ve els de Montilivi visitaven el terreny de joc del Múrcia, serà dissabte, el Sabadell que rep a casa a Les Palmes, el mateix dissabte, i diumenge el Deportivo de la Corunya visitarà el terreny de joc del miniestadi per jugar davant del Barça B. No deixem el fil del futbol català perquè també volem parlar, com gairebé cada dilluns, de la primera divisió femenina. En aquesta categoria el Barça segueix intractable, 5 de 5, 25 gols a favor i cap en contra aquest cap de setmana, 2-0 al Rayo Vallecano, 15 punts per a les blaugranes i 10 per al Sant Gabriel, que ara mateix és el segon millor dels equips catalans de primera. El Sant Gabriel ha guanyat aquest cap de setmana 5-1 al Granada. I em sembla que ja ens escolta, a l'altra banda del fil telefònic, que l'escolto per aquí darrere, la Brenda Pérez. Què tal, Brenda? Bona tarda.
Hola, buenas tardes. Bien, bien, muy bien.
Sí, no? Déu-n'hi-do, aquesta maneta al Granada, 5-1, a més, amb un golet que vas marcar tu ahir al matí.
Sí, parece que en casa vamos de 5-5 contra el Collerense también, 5, y también marqué, así que estoy muy contenta de haber aportado un gol y hacer un buen partido todo el equipo.
La veritat és que heu començat molt fortes aquesta temporada, 10 punts, suposo que deu ser una satisfacció ser el segon millor català per darrere del Barça, superant ara mateix a la classificació el Levante Las Planas i el teu exequip, l'Espanyol.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentas porque es un equipo muy nuevo, con entrenador nuevo y pues de momento hemos empezado la pretemporada, empezamos bien y comenzamos a entender bien lo que quería Dani y poco a poco pues vamos mejorando.
I tu també arribes nova aquesta temporada a l'equip barceloní, que pràcticament només has hagut de creuar la ronda litoral, no? Perquè de la ciutat esportiva Dani Jarque a on juga el Sant Gabriel has de creuar la ronda i ahí ets.
Pues sí, estoy muy contenta en el Sant Gabriel este año. La verdad que era un cambio que me plantearon y pues sí, no lo dudé. Pensé que necesitaba un cambio en todo mi trayecto en el fútbol y ya llevaba mucho tiempo en el Español y la verdad que estoy muy contenta y sí, está tarde lo mismo hacia un lado que hacia el otro.
Tardes el mateix, està molt bé això. Escolta'm una cosa, Brenda, sí. I com és que surts de l'Espanyol? Jo tenia entès que eres una de les jugadores de futur, de les blanquiblaves, que és una decisió personal que tu prens, que creus que és millor per tu, no? Un equip com el Sant Gabriel, ser més important. Explica'm com va anar això.
Pues la verdad, no, yo en el Español doy las gracias, me han tratado muy bien siempre y estoy muy contenta de haber estado allí mucho tiempo, pero yo decía que, no sé, me gustan los cambios y me dieron esta posibilidad y realmente, pues, vi fichajes y tal y me interesó bastante y que venía Dani. Entonces me decanté por el San Gabriel.
Perquè el Dani Limones tu ja el coneixies.
Bueno, me habían hablado de él muy bien y mi entrenador también, Luis Carrión, también hablaba de él. Y como eran muy parecidos en la manera de trabajar, a mí me gustaba y entonces decidí por eso, más que nada.
I què creus que té aquest Sant Gabriel del Dani Limones que de cara a aquesta temporada? Què teniu que podeu sorprendre la resta de rivals? Quin és l'aspecte més destacat de l'equip?
Pues yo creo que el aspecto más grande que tenemos en el equipo en sí es que tenemos mucha ambición de hacer grande al Sant Gabriel, de demostrar que aunque no sea un equipo con nombre, que podemos estar arriba de la tabla y que las incorporaciones que han hecho van a dar guerra, ya veremos.
Sí, sí, de moment no en tenim cap dubte, eh? De 10 punts a la classificació, només 2 de la zona de Copa de la Reina, Brenda, que continuï la festa. I, per cert, una pregunteta del teu ex-equip. Et sorprèn que l'Espanyol estigui tan a baix en aquest inici de Lliga?
Sí, realmente sí me sorprende bastante, pero bueno, también es un equipo nuevo, casi todas las titulares, bueno, solo quedan 3 o 4 de las del año pasado, más compañeras que ya eran muy buenas, pero bueno, como teníamos un 11, bueno, tenían un 11... bastante bueno, pues era difícil rotando el español. Pero en así ya están haciendo bien. Yo espero que les vaya mejor y que a ver si remontan un poco.
Doncs Brenda Pérez, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que continuï aquesta bona trajectòria del Sant Gabriel i també la teva personal amb el conjunt de Sant Adrià del Besòs. Que vagi molt bé, eh?
Vale, moltes gràcies.
A la Brenda Pérez, jugadora del Sant Gabriel, golejada aquest cap de setmana 5-1 i continuant a la part alta de la classificació, va perdre el Levante Les Planes 3-1 al camp del València i l'Espanyol va sumar una nova derrota 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Les blanquiblaves segueixen a baix de tota la classificació amb només un punt. Per dalt, com us dèiem, el Barça lidera amb 15. Dues i 48 minuts, bé, 5 segons i 49 minuts. Òscar Merino, bona tarda.
Què tal, Dani? Bona tarda.
Què tal el cap de setmana? Es pugui veure aquesta Supercopa CB?
Sí, home, i tant, i tant, i tant, i tant.
I què hem de dir? Que el Barça no va poder amb el Real Madrid?
Bé, jo diria, almenys parlo per mi, va succeir el que més o menys ja m'esperava. Dues semifinals molt marcades per la superioritat de Madrid davant del Bilbao Basket i del Barça contra el Laboral Cucha. Sí, és cert, he de dir que potser m'esperava una semifinal del Barça més igualada i no ho va ser. Va guanyar amb absoluta tranquil·litat l'equip de Xavi Pascual. El Madrid va passar absolutament per sobre del Bilbao Basket i la final, doncs una final igualada, el Barça, doncs el que ja ens té acostumats altres temporades amb Xavi Pascual a la banqueta, no, òbviament no baixa els braços, perquè mai ha de baixar els braços al Barça, però bueno, que perd 11, torna a entrar dins de partit, dona molta guerra amb aquest 79-83 per 4 punts de diferència només, tot i que també t'he de dir que crec que aquests 4 punts de diferència no reflecteixen realment el que has de veure sobre el parquet. Jo crec que la diferència va ser més que aquests 4 punts de diferència, però sí que hem de dir, per bé del Barça, doncs que està en aquest rodatge, que ha de millorar, ha de créixer, té molt més marge de millora que no pas al Madrid, per les 5 noves incorporacions que ha fet l'equip de Xavi Pascual, i això jo crec que ens ha de fer doncs, ser optimistes, no? De cara al que pot passar aquesta temporada. Li ha arribat doncs, molt, molt aviat aquest primer títol al Barça pel que li queda encara per créixer, no tant al Madrid, que només ha fet dues incorporacions en aquesta pretemporada, però jo crec que hem de ser optimistes perquè sense Navarro i sense l'Orbeck doncs va plantar cara al vigent campió de Lliga, que és el Real Madrid.
Segona oportunitat, arriba ben ràpid, dijous, final de la Lliga Catalana, ACB, abans, dimecres, penya Manresa cara a cara, no?
Dimecres.
Per veure qui juga contra el Barça dijous.
Exacte, dimecres a les 9 i també a les 9 mateixa hora, dijous serà la final, penya Fiat Joventut o la Bruixa d'Or contra el Futbol Club Barcelona, i també dijous a 6:45, i crec que no m'equivoco, la final de la Lliga Catalana Femenina
entre
l'Uni
no?
Girona i el Cadí la Seu.
Perfecte, aquí en parlarem segur al Zona Mixta i també al Bàsquet al Dia. Aquesta nit comencem ja a 9:15 amb un gran protagonista, el tècnic del Bruixa d'Or.
Exacte,
no?
Ho podem confirmar. Avui Borja Comenja al Bàsquet al Dia.
Doncs jo no m'ho perdo, fins ara.
A Radio Estel, Zona Mixta.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Ocean Blue, what have I done to you? 2:53, temps per l'actualitat poliesportiva. Els dilluns ja sabeu que el futbol ens agafa massa minuts de programa, però no patiu, eh? Dimarts, dimecres, dijous i divendres, molt poliesportiu, que aquí ens agraden molts i molts esports a banda del futbol. Seguim parlant d'handbol, perquè demà a Granollers, després de molts anys, Fraikin Balonmano, Granollers i Barça juguen al liderat en solitari de la Lliga Asobal. Ara mateix els dos tenen 10 punts, arriben imbatuts en aquesta cita que arrencarà demà a les 9 del vespre al Palau d'Esports Granollerí. Saludem a un dels protagonistes d'aquest partit, en aquest cas jugador del Futbol Club Barcelona, el Viram Morros. Què tal, Viram? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arribeu pletòrics també vosaltres en aquesta cita davant dels vallesans. Ahir nova victòria a la Lliga, de 16 va guanyar el Puente Genil a casa, a la competició domèstica. Viram, us està resultant molt fàcil, o ens ho sembla els que ho veiem des de la tele o llegim els diaris i les cròniques dels partits?
Bueno, està clar que estem treballant molt bé, que l'equip està sortint de tots els partits molt concentrats, intentant fer-ho el millor possible, i bueno, les coses estan sortint bé, no?
Sí.
Sabíem que físicament i sobretot per número de jugadors teníem una plantilla més llarga que la resta i segurament superior, però això s'ha de mostrar cada partit i crec que l'equip està molt conscienciat i estem fent molt bé les coses.
Mm-hmm. Tercera temporada teva a Barcelona, vaja, en el club de tota la vida, per molt que haguessis de marxar fora per demostrar que estaves capacitadíssim per dur la blaugrana. Aquest és el millor equip on Viram Morros ha jugat mai, almenys a Can Barça?
Bueno, et diria que això és una pregunta que s'ha de contestar a final de temporada, no? Jo crec que...
Bona aquesta, m'agrada, Viram, perquè li vaig fer la mateixa a Saric i em va dir, a final de temporada t'ho diré, molt bona.
Clar, perquè al final el resultat de si és el millor equip és amb els títols, no?
I tant.
Jo sempre he dit que jo vaig tindre la sort d'entrenar algun cop amb el Dream Team de l'any del 7-7 i això era un equipàs, i després vaig tindre la sort de jugar al Ciudad Real, que vam guanyar 5-5. I, bueno, està clar que aquest equip té perspectives i té qualitat suficient per estar al mateix nivell d'aquests dos equips. Segurament serà molt difícil, acabem de començar, però l'equip té molta il·lusió, moltes ganes i està preparat per afrontar reptes així, no? Crec que tenim una plantilla boníssima, extensa, amb moltes possibilitats, dos jugadors per posició que et donen coses diferents, per tant... Crec que pot ser segurament una de les millors plantilles, però és una cosa que s'ha de valorar a final d'any amb els títols aconseguits.
Haureu de treballar molt a l'aspecte psicològic, no, Viram? A sortir al màxim tots els partits, perquè vosaltres cada partit de la Lliga Sobal és important per estar a tope a la Champions, que és allà on es trobareu les potències europees.
Sí, és una mica el que hem plantejat, no? Tots els partits s'ha de sortir a tope, s'ha de sortir preparat, no podem tindre vegades... perquè un mal partit et pot condemnar una temporada, no? Per tant, hem de treballar molt bé i després soc dels que pensa que quan tothom va a tope hi ha menys lesions, hi ha menys possibilitats de tindre baixes i també és molt important, no? Arribar a final d'any amb tot l'equip complet i físicament bé. Per tant, l'objectiu, com t'he dit, és fer el que el Pasqui ens demana, que sortir a tope cada partit i concentrats.
I Granollers, et sorprèn aquest inici dels vallesans, Viram, o què?
Bueno, sincerament no em sorprèn. Vaig estar veient ja partits de temporada, tinc molt bona relació amb alguns jugadors d'allà, i l'any passat van acabar la temporada molt bé, fent les coses molt bé, i no m'està sorprenent perquè crec que tenen molt bon equip. Estan molt conjuntats, estan entrant molt i molt bé, estan, crec que segurament fent un dels millors handbols de la Lliga, i sobretot darrere en defensa estan molt forts. Per tant, no és una sorpresa, però bueno, sí que preocupa, no?, de cara a demà, perquè crec que són un molt bon equip i estan, segur que estan molt, molt motivats per demà.
I l'última, Karabati, que havia jugat infinitat de vegades contra ell, tant a la selecció espanyola com també a nivell de clubs. Què tal és tenir-lo com a company?
Bueno, primer de tot és molt bon tio, és molt bona persona, molt simpàtic, molt agradable, ens ajuda a tots, està adaptat molt bé l'equip, aporta bon ambient, però després a nivell professional és un crack, no? És un dels millors jugadors del món i ho demostra en cada entrenament, en cada partit. La veritat que és molt, molt bo, defensa, ataca, la veritat que és un jugador completíssim i bueno, ja ho sabíem tots, sí. Però jo crec que visquem amb ell dia a dia, veient-lo entrenar cada dia, també ens compta de per què és un dels millors jugadors del món.
Els entrenaments reps moltes estomacades seves, perquè clar, et deu tocar defensar-lo, no?, quan feu entrenament i...
Bueno, sí, no, els entrenaments sempre vas una mica més en compte... però alguna sí que se n'endú, no?
Ell també, eh?
Ell i tots, sí. No perquè sigui el millor, ja l'hem de deixar passar, no? Però sí que alguna sí que se n'emporta, però són coses del seu vici, no? Igual que a mi també a vegades em toca rebre, doncs...
I tant que sí.
Doncs el mateix.
Viran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la Zona Mixta i que demà sou dos catalans els que jugueu al Palau d'Esports de Granollers, que guanyi el millor i sobretot que l'embol, aquest esport que ha estat en necessitat de sortir per la tele, demà sortiu per la tele, que l'espectacle sigui el millor possible perquè tenim ganes que l'embol estigui en el lloc on es mereix, eh?
Sí, no, sí. De veritat que sí, que crec que això també està sent molt bo per l'embol català, no? Sí. Els dos equips catalans estiguin a dalt i estiguin fent les coses molt bé, és molt important. Per tant, esperem que demà sigui un gran partit, que creï afició i com tu havies dit, que l'embol torni a estar on es mereix, que és a dalt, un dels esforços importants d'aquest país.
Gràcies, Viren. Bona tarda i que acabi d'aprofitar el dinar.
Vale, moltes gràcies. Bona tarda.
Adéu, fins ara. Viren Morros a la sintonia del Zona Mixta, demà partidars de Granollers. A les 9, Fraikin Balonmano, Granollers, Barça. Avui hem parlat de la gent del Barça, demà parlarem de la gent del Granollers perquè tenim Cop Franc, Ivan Raigal. I també tenim, què tenim? Olímpia, demà seccions, aquí als Zona Mixta, us esperem. Adeu, bona tarda. Són